Notícies. Georgina García.
Bona tarda, són les 3. L'autor del tiroteig al tren que anava a París té antecedents per drogues a l'estat espanyol, on ja estava fitxat i controlat pel seu radicalisme jihadista. Va viure a Espanya el 2013 i el 2014 a Algeciras i després va marxar a França. Es tracta d'un jove marroquí de 26 anys. El ministre de l'Interior francès, Bernard Cazeneuve, l'ha qualificat de terrorista i ha confirmat que França torna a estar en màxima alerta jihadista.
Chacun le sait.
Tothom ho sap, el nivell d'amenaça que fem front és molt elevat. Ho repetim des de fa molts mesos amb claredat i transparència amb el president de la República i el primer ministre. La nostra mobilització és total. És gràcies a això i a la sang freda de cada francès que vencerem l'amenaça terrorista.
Que nous continuerons à surmonter le risque terroriste.
El presumpte terrorista va ferir greument 3 persones, entre elles un dels 2 soldats dels Estats Units que viatjaven al tren que anava d'Amsterdam a París i que van neutralitzar-lo. L'altre ferit és un ciutadà francès que també hi va col·laborar. Milers d'immigrants trenquen el cordó policial a aquesta hora a la frontera entre Grècia i Macedònia. Volen entrar a Macedònia per arribar a la Unió Europea. La tensió ha augmentat els últims dies pel tancament de les fronteres i el llançament de gasos lacrimògens per part de la policia. Cada dia arriben a Macedònia més de 2.000 refugiats. I a Grècia, nou fracàs dels conservadors per formar govern després de la dimissió d'Alexis Tsipras, que vol convocar eleccions a finals de setembre. Nova Democràcia vol esgotar el termini de 3 dies que acaba diumenge per aconseguir els suports necessaris i evitar que es convoquin les eleccions. Si ell no ho aconsegueixen, ho podrà intentar el líder dels escindits de Syriza, tot i que és poc probable que arribi els vots necessaris. I Mariano Rajoy i Pedro Sánchez s'enfronten per recuperar la sanitat pública als immigrants. Rajoy ha anunciat que a partir de setembre resoldrà el problema, mentre el líder del PSOE ha acusat el PP d'haver acabat amb la justícia social.
Es una sanidad pública que también concede a las personas, que es el caso de inmigrantes irregulares, una atención de las más avanzadas del conjunto de la Unión Europea, y lo que queremos ahora, y creo que es algo bastante razonable, es que el mismo trato sea igual en todas las comunidades autónomas de España.
Derogaré el Real Decreto 16/2012 que quebró ese principio de universalidad pública y recuperaremos en toda España ese principio de decencia, de solidaridad, de justicia.
El meló de la sanitat pública dels immigrants s'ha tornat a obrir després que el govern del PP a Madrid anunciés que els atendria, contradient la mesura que va impulsar el seu propi partit. I la comunitat senegalesa de Salou, entona el mea culpa, demana perdó pels aldarulls de fa 11 dies després de la mort d'un venedor ambulant en una operació policial. Kavi Kane és el portaveu de la comunitat a Tarragona i Salou.
Condenar los actos ocurridos y pedir disculpas a todos los salovenses, especialmente los comerciantes y todas las personas perjudicadas. Que no solo perjudicaron la imagen de Salou, es ciudad la que nos sentimos muy unidos.
Han evitat però pronunciar-se sobre l'acusació dels Mossos. El jutge que investiga el cas farà dilluns una inspecció al balcó des d'on hauria saltat el manter per aclarir els fets. Els esports amb en Bern Redondo.
El Mundial de Fórmula 1 està a punt d'acabar la Q3 del Gran Premi de Bèlgica, quan falten 1 minut i 40 segons perquè s'acabin els entrenaments. Lewis Hamilton és el més ràpid, seguit del seu company d'equip Nico Rosberg, i Valtteri Bottas Massa és quart. En futbol, l'Espanyol debuta aquesta tarda a la Lliga contra el Getafe a l'estadi Powerade. Sergio González té la baixa del sancionat Hernán Pérez. No han entrat a la convocatòria per decisió tècnica Rocco, Siani, Abraham i Jordán. El partit és a 6:45, el podreu seguir des de mitja hora abans a la sintonia de RAC1. Altres partits d'avui a primera, també a 6:40, Deportivo Real Societat, a 9:15, Atlètic de Madrid, Les Palmes, i a 10:15, Rayo València. El Barça, Jordi Alba, té l'alta mèdica i viatjarà demà cap a Bilbao per jugar a Sant Mamés contra l'Atlètic. Són baixa Piqué i Matié per sanció i Adriano, Douglas i Neymar per lesió. Han completat la llista de convocats els jugadors del filial Càmara i Gumbau. L'equip ha fet aquest matí l'últim entrenament abans del debut a la Lliga i Luis Enrique ha explicat que no descarten fer un altre fitxatge per cobrir la baixa de Pedro i que com actuals campions són favorits a la Lliga. I aquesta tarda arrenca la Vuelta a Espanya amb una contrarrellotge per equips de 7,5 km, dels quals 4 són de sorra. L'etapa d'avui no comptarà temps per la general.
I el temps: s'esperen ruixats i tempestes a molts punts del Pirineu, Prepirineu, oest i centre del país. Localment poden caure amb una certa intensitat i anar acompanyats de tempesta. Al vespre arribaran nous ruixats al ponent amb temperatures similars o una mica més baixes. Demà hi haurà més clarianes que avui, tot i que no acabarà de fer net. De moment és tot, més informació d'aquí a una hora.
Al món RAC1 han passat moltes coses durant la setmana i aquestes que venen ara són algunes de les millors, però n'hi ha més.
Barraquer, centre d'oftalmologia, patrocina aquest espai.
Toca descobrir què ha passat als cinemes aquest cap de setmana. Albert Sort, com estàs?
Bon dia, molt bé.
Esteve Soler, tot bé?
Sí, i tant.
A veure, com ha anat la recaptació del cap de setmana, Albert?
Mira, doncs, tenim encara entre el top 5 el número 1, Inside Out, que aquest cap de setmana ha recaptat 900.000 euros i han acumulat gairebé 8 milions en total. Segona, Missió Impossible, 700.000 euros, i en porta 2,3 en total. I tercera, amb 600.000 euros, Operación Ángel i Extinction i De Repente Tú, que són tres estrenes d'aquest cap de setmana.
Val. Ens trobem amb Inside Out una altra vegada.
Un fenomen sobretot al país, eh? Sí, sí, sí. Arreu del món, tot i que no és la pel·lícula més recaptadora a nivell global, per suposat, Inside Out.
A veure, els ingressos, els números d'Inside Out són brutals.
Sí.
I a més,
sí, sí, sí.
Tot pinta que duraran més. Ja fa dies que estem dient que a l'agost, aquest any, com a mínim, no ens podem queixar.
No, en absolut. Però em sembla que Inside Out, a nivell global, són 600 milions de dòlars, una cosa així.
És una bestiesa.
O és un calaix important.
El que sorprèn és que Jurassic World, que no està en aquesta llista, perquè no està dins el top 5, continua recaptant i està fent unes xifres estratosfèriques, també.
Fantàstiques.
1.600 milions de dòlars a tot el món. Quan... Què va costar? Va costar...
150, no?
150 milions de dòlars, per tant, ha superat...
O sigui, aquí l'Spielberg, o sigui, si ja no tenia prou calés...
Ara més, encara.
És una bestiesa.
I és sorprenent, perquè és una quarta part, no? És a dir, estem parlant d'una quarta part que arriba de cop i volta i supera les anteriors. Cal dir, a més a més, que aquest cap de setmana s'ha sabut que en Colin Trevorrow, que és el director de Jurassic World, li han donat un premi, d'alguna manera, i és que dirigirà Star Wars 9, el novè lliurament de Star Wars. Per tant, això significa alguna cosa. Significa que ha anat tan bé la pel·lícula que han dit, doncs, escolta, que segueixi aquest noi fent coses.
Star Wars com va, al desembre, no?
Sí, el setè lliurament, que el dirigeix el J.J. Abrams, és el desembre. Després vindrà el vuitè, que dirigeix el Ryan Johnson, director de Brick. I finalment, d'aquí 4 anys, arribarà Star Wars 9, que és aquesta que dirigirà en Colin Trevorrow.
És brutal com estan dosificant totes les notícies de Star Wars, perquè la setmana que no és el tràiler, avui llegim aquest matí la sorpresa, que s'ha anunciat que hi haurà dos parcs temàtics de Star Wars, no? Llavors estan planificant tota la campanya de màrqueting de setmana en setmana per anar dosificant totes les informacions per poder fer el gran aterratge a finals d'any i repetir això del Jurassic World, no? 150 milions de dòlars al cost de la pel·lícula, 1.600 la recaptació. Va, anem a les estrenes de la setmana. La primera és Operación Ángel, que és la que es col·loca com la tercera pel·lícula més vista aquest cap de setmana a les sales catalanes.
Are they still following us?
Yes.
Is there one of them? Is he looking at it?
Ara em sorprendreu perquè us carregareu tots dos Operación Ángel, no?
Va, pinta que sí.
Una mica. No molt del tot, perquè és una pel·lícula que mola molt, això ho hem de dir, és una pel·lícula que a nivell de so i imatge és absolutament cool, no? Té un muntatge i una direcció artística digna d'Òscar, però m'agrada tot, com totes les pel·lícules d'en Ritchie, doncs la història queda com és el darrer mono, no? El guionista és el darrer mono. Una història oblidada, no? I jo, personalment, acaba Operación Ángel i em pregunto què ha passat exactament.
Llavors hi ha un problema.
Sí. És una sensació que, a més, tinc molt sovint amb les pel·lícules d'en Guy Ritchie. En tot cas, bé, és una pel·lícula...
Què més ha fet, Guy Ritchie?
Guy Ritchie és el director de Cerdos y Diamantes, de les dues pel·lícules de Sherlock Holmes. Bé, ha fet coses interessants, eh? A més, ell té molt estil dirigint. És una persona que veus les seves pel·lícules, podries baixar el volum dels diàlegs i tot el que és música i el que és imatge és fascinant. Realment és molt bo en aquest sentit. Però després la història sempre queda en el darrer exponent.
Albert, perquè no t'ha agradat?
Precisament, jo crec que, ara ho comentàvem abans, jo crec que l'Esteve m'ha arrossegat cap a aquesta altra mena de pel·lícules una mica més complicades.
Sagreu.
I li comentava que vam parlar de Le Combatant, una pel·lícula francesa molt diferent de tot això, que dic que l'he vist aquest cap de setmana perquè no l'havia pogut veure i que m'ha encantat. I clar, el contrast amb aquesta és absolut. I jo crec que em decanto més cap a la primera.
Sóc una mala influència, te n'adones, eh?
Em sorprèn que tingui tant temps Albert Sort per veure aquestes coses al cap de setmana, eh? No, però al final sí, anem a petar Le Combatant.
Però pel·lícula reivindicable, encara està als cinemes i a més amb molt bones crítiques, fins i tot està funcionant una mica a nivell de recaptació. Reivindiquem-la de nou.
Vinga, comèdia.
Girls, your mother and I are getting divorced. Monogamy isn't realistic.
Monogamy isn't realistic.
Again.
Monogamy isn't realistic.
Això és el De repente tu, no? I De repente tu. Hem tingut un bon cap de setmana de comèdies.
Sí, n'hem tingut dues destacades. La primera té molt bones xifres de recaptació i crítiques també molt bones. Es diu I De repente tu. És molt fresca, molt divertida. Té un repartiment fantàstic, encapçala la Amy Schumer, una monologuista sobretot coneguda als Estats Units. I és una comèdia romàntica que podríem dir que és per gent que no li agradin les comèdies romàntiques. Com es menja això? Bé, doncs perquè la protagonista és algú far de les llunyeries que vol evitar tenir una parella estable, no? I malgrat tot, doncs acaba com us podeu imaginar, que és d'una manera força conservadora. El punt de partida, com us deia, sembla tòpic, però el film no ho és. És una nova reflexió sobre la maduresa del director de Leon Brazoso, en Jutta Patou, carregada de bons diàlegs i que busca més que intencionadament assemblar-se als millors films de Woody Allen, sobretot Annie Hall i Manhattan. Hi ha moltes cites a la pel·lícula, a aquestes dues pel·lícules, i cal dir que de vegades fins i tot s'assembla al Woody Allen.
Tant?
Sí, ja sé que és molt agosarat dir això.
Ets però molt optimista, eh?
Fins i tot hi ha un moment en què reprodueix la mítica imagina la mítica imatge de Manhattan, el pont amb els dos amants en el banc, i tot i que acaba d'una manera una mica més grollera. Però cal dir que malgrat tot busca el Woody Allen per totes bandes, en Jutta Patou.
Home, moment sin hijos.
Oh, 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 oh! Que estoy con una menor, flaco, no te das cuenta.
No tiene novia, tele, no hablan.
Tinc la sensació que he escoltat tants cops aquest tràiler, però clar, a veure, Esteve, és que encara babeges, eh? Això passava divendres al Monarracú.
Yo sé que de buena tinta que tú hiciste un pacto con el diablo para estar cada día más guapa. Oh. Explícanos por cómo fue eso.
Porque es que en esta peli tengo que salir bien y guapa, y el director de foto es Félix Monty, que es un tío que con 4 nominaciones a los Oscar, con 4 películas, quiero decir, porque había ahí un trabajo detrás de gente que ha hecho lo posible para que estuviera guapa, ya está.
Muy bien, muy bien. Te puedo decir que en el verano del 92 me compré un Fotogramas que tenía como portada una rutilante a Maribel Verdú, y desde entonces pues estoy enamorado del cine y sobre todo de Maribel, por supuesto.
¡Oh, es que Esteve...
Bueno,
Mira, Maribel, venimos de un programa que antes hemos hecho un concurso y antes de llegar a las 11 de la mañana uno de los concursantes ha declarado en matrimonio a su novia, que además estaba engañada y estaba en el público del programa, o sea que sí. Si no vigilamos, Esteve te hará lo mismo de
no llegaremos.
Esteve, aquest Fotogramas ens el portarà, sisplau, eh?
Ho faré. És un gran Fotogramas, eh? A més, el tinc un molt bon record. Va ser el primer Fotogramas que em vaig comprar, el 92, i la veritat és que és impressionant.
Què passa amb la Maribel Verdú i amb aquest Maribel Verdú i aquest Sin Hijos?
Doncs podem dir que és una...
La pel·lícula s'aguanta per ella.
Sí. Diguem que no serà recordada com un clàssic del gènere, eh? Però en tot cas, ella funciona molt bé, és adorable, es mereix que li diguem totes aquestes coses, la Maribel. A més, recordem que, doncs, m'explicaves tu l'altre dia que havies tingut una conversa a Madrid amb ella fins i tot, i recordaves, doncs, això, no? Que és algú entranyable.
No, és encantadora, no? Aquest és el tema, que Maribel Verdú és encantadora, sí.
Sí, i a més...
Sí, ha vingut moltes vegades a RAC1, els estudis de Madrid, jo he anat més d'una vegada a saludar-la, a fer tècnic. I sí, és encantadora.
Sí.
S'escapa una mica d'aquesta aureola que porten molts actors famosos, entre cometes.
Cal dir-ho.
És més normal del que sembla.
I, a més, hem d'afegir que ha aconseguit dirigir la seva carrera modèlicament. Ha fet films magnífics al costat de directors com Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón, Francesc Ford Coppola. Tristament, podem dir també que costa trobar una actriu de 44 anys amb aquesta activitat, i Maribel Verdú, per moltes raons, em sembla en el millor moment de la seva carrera. Com dèiem, estrena comèdia argentina, no impecable, però sí eficaç, on interpreta una dona que no vol tenir fills i que està rodejada per dos personatges interessants. D'una banda, un actor molt bo, que és el Diego Peretti, i una actriu de 9 anys, que és una revelació, Guadalupe Manén, que a més es posa al públic a la butxaca, sí, fent tota mena de barbaritats.
Tu ara deies que només s'aguanta per ella, i jo crec que justament aquests dos personatges, tant l'home, el Diego Peretti, i la nena,
i la Manén,
són dos bons motius també per veure la pel·lícula, perquè li donen un joc tremendo amb ella.
Val, de dues comèdies passem a dos films amb estrelles nord-americanes, però que tenen directors espanyols. Per això seria una demostració que hi ha talent aquí entre els directors locals i que van a buscar. Entenc que aquests senyors han rodat a Hollywood, amb calés de Hollywood, no?
En aquest cas, claríssimament. És, a més, una pel·lícula que té motius per pensar que funcionen, que són bons
Just
directors.
Tracers?
Sí, 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 sí. Destaca Tracers precisament per nivell més de direcció, a nivell tècnic. Recordem que és el director de Brooke la Llegenda, el Daniel Benmayor, que
I
ha aconseguit...
I com passa el Benmayor de fer Brooke la Llegenda a fer Tracers?
Doncs...
Cada vegada és més habitual, això, en aquests moments.
Sí, sí, sí. Tenim dos casos, i afortunadament, probablement l'indústria local no dona perquè es produeixi aquest tipus de grans produccions, però sí que es pot fer al salt, no? I això és molt bo. Hi ha agents, un, evidentment, en aquest moment pot enviar els seus vídeos i pot enviar el seu material amb facilitat arreu del món, i afortunadament es produeix aquest intercanvi més que saludable de professionals, no?
I això de Tracers què?
Doncs mira, per una banda a mi m'agrada perquè, o sigui, el Daniel Benmayor ha aconseguit la versemblança i dinamisme que necessitava aquesta història, que és una història de lladres que salten per damunt dels terrats de Nova York, però malgrat tot, doncs, no n'hi ha prou per superar ni la previsibilitat de l'argument, ni el Taylor Lautner, que és un senyor absolutament inexpressiu, terrible, l'home llop de Crepúsculo, que enfonsa tot allò que toca des que va acabar.
M'estàs dient que això és una pel·lícula per a adolescents?
Sobretot és adreçat al públic de... que segueix aquest bon home, sí, que és un públic important, eh? Vull dir, la pel·lícula ha funcionat, l'ha anat a veure gent, però malgrat tot, doncs no és el que podríem dir una pel·lícula recomanable.
Nova York sempre és un plató segur en el cinema?
Sí, 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 i precisament en aquesta setmana hem trobat dos exemples de pel·lícules que retraten molt bé tant Nova York d'una manera tan intensa, és a dir, ho fan molt sovint, com a més de manera extensa. És d'una banda Tracers i per altra banda I de repente tu, que tenen aquest plató fantàstic i van rodar les dues l'estiu passat.
L'altre director espanyol n'ha fet una de zombis.
Where the hell is everybody?
Això és Extinción, que és el responsable d'aquella pel·lícula que es deia Secuestrados.
Pel·lícula molt pertorbadora, i el Miguel Ángel Vivas ha volgut ara fer un film sobre zombis, però on els veritables monstres són les persones. I és molt en la línia de les millors pel·lícules i sèries del gènere, no? Això seria des de The Walking Dead fins, evidentment, George Romero, tota la filmografia d'en George Romero. I aquesta idea, aquesta manera de procedir, personalment li compro, jo crec que li comprem tots, és una fantàstica idea, però el problema... és la tesi que hi ha al darrere, no? Elabora aquesta estratègia, però darrere hi ha una tesi com molt primeta sobre la paternitat, no? Quan jo crec que personalment l'espectador busca una altra cosa. Cal dir que Extinción no és una mala pel·lícula, té un inici fantàstic i té actors més que solvents, com Matthew Fox, com la Clara Lago, però et deixa amb la sensació de que no acaba de culminar el seu camí.
Esteve, anem tard i volem parlar de turisme. Saps que avui és el Dia Mundial de Somriure i Saludar els Turistes amb la Mà? Existeix un dia internacional.
Terrible, terrible. No sé si això ho pot tolerar gaire els ciutadans de Barcelona.
A la Barceloneta, sí, avui és el dia aquest. De fet, és cada dia el Dia Mundial de Somriure.
Us imagineu els ciutadans això, saludant a tots els turistes que ens trobem pel carrer dient hola... De fet, n'hi ha que fins i tot abracen.
Es podria fer una comèdia, potser, amb això.
Us demanarem als oients que ens hi ajudeu a explicar històries amb turistes. 902-4777, almona@recu.net. De fet, avui al programa, aquest dilluns, l'acabarem amb tots vosaltres posant-hi històries de turistes. Més hi haurà premi, perquè enviarem alguns oients al restaurant Vinya Rosa Argentina amb un menú d'aquells espectaculars amb entrecot. A veure, ens queden un parell de coses. Una recomanació de teatre, que sempre ens acaba així, però abans, una de les estrenes més controvertides d'aquest cap de setmana, que era el senyor Manglehorn, que és l'Al Pacino que torna a la cartellera.
Loving you is the only thing I haven't done right. You know, you're wearing a very similar dress.
Què passa, Esteve, amb aquest Al Pacino?
Doncs Al Pacino és un gran mite de la interpretació. Ha volgut ara oferir un retrat poc amable de Nord-Amèrica, una radiografia sobre les contradiccions morals del país, molt a la línia d'alguns dels papers que ha fet ja amb clàssics com Lumet, Mamet, Coppola...
I se'n surt o no?
Doncs per una banda sí, per altra no. Se'ls agraeix l'actitud combatent, són a més els millors papers de Pacino i Holly Hunter en molt temps, però tot plegat acaba sent una mica forçat, una mica gratuït, sobretot la poeticitat que intenta jugar, i trepitja uns quants tòpics, això ho hem d'admetre. Per tant, pel·lícula per recuperar en Pacino, la Holly Hunter, però anem en compte.
Holly Hunter no fa una mica de mandra?
Bé, està una mica desapareguda. Ara la retrobem aviat a Batman i Superman, la nova pel·lícula que fa la Warner amb tots dos personatges, però la veritat és que feia temps que estava una mica desaparegudeta, sí.
Va, teatre, sorprèn-nos.
Doncs mira, poques sales a Barcelona treballen a l'agost, tot i que alguns teatres mantenen oberta la paradeta.
Es poden trobar sales alternatives en actiu com el Teatre Neu, el Micoteatre del carrer Bailén, que aquest agost està monografiat precisament al tema de les vacances, curiosament, o el Círcul Maldà, que el proper dimecres, dia 19, reprèn l'espectacle Edito Búlgaro, una sàtira política...
Això és demà passat.
Sí, 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 en un parell de dies ho tenim aquí, eh? Doncs sàtira política de la mà d'una de les joves companyies catalanes més interessants, la Calòrica, i durant 3 setmanes estaran en cartell amb aquesta denúncia sobre les actituds dictatorials d'en Silvio Berlusconi.
I per què es diu Edito Búlgaro?
Doncs perquè a Bulgària, precisament, el Silvio Berlusconi va fer una roda de premsa en la qual va destituir a 2 còmics de televisió pública. I llavors es va produir tot un incident internacional amb aquest assumpte i els de la Calòrica han pogut fer una comèdia d'això.
Esteve, fins divendres.
Ens veiem.
RAC RAC 1. Comença la Lliga i torna el Superdiumenge RAC 1 amb Xavi Puig i Jaume Molló. A partir de les 5, tots els marcadors de la jornada, el futbol internacional i l'actualitat poliesportiva. A 6:45 de Sant Mamés, Atlètic Club Barça. Viu el partit des d'una hora abans amb Joan Maria Pou i l'equip del Barça juga a RAC 1. Lleons i culers es veuen les cares per 3er cop en menys de 10 dies. Després de la derrota blaugrana a la Supercopa d'Espanya, els de Luis Enrique volen començar la Lliga sumant 3 punts a Bilbao. A més, pendents de l'Sporting Real Madrid i del Nàstic Albacete, i a les 11, per rematar el Superdiumenge, tu diràs fins a 1:00 de la matinada. El Barça juga a RAC1 és una gentilesa de la Caixa. Estrella d'Am, GoldenPark.es i BMW Barcelona Premium. RAC1. Tots som 1.
Resulta, oh, quina sorpresa que ens hem endut quan hem vist que avui era el Dia Internacional de somriure i saludar els turistes amb la mà. Això no aprecia la Magrinyà, qui ho devia inventar, no ho sabem. Però hem buscat i ens ha costat.
Sí, ho he estat buscant per internet, he trobat molta gent que fa una miqueta de broma amb aquest Dia Internacional, però ben bé no et sé dir qui s'ho va inventar. Hi ha gent que sempre ho diem, no? Qui no té feina al gat pentina... Doncs algun dia potser tornava d'un d'aquests llocs on la gent és molt mal educada amb els turistes i va dir, hem de crear un dia internacional per conscienciar la gent que s'ha de ser amable amb els turistes.
Som més fans del Dia Nacional del Gelat de Taronja que del Dia Mundial de Somriure i Saludar els Turistes amb la Mà, però home, som una terra de turistes.
Vine a prendre cafè a casa.
Així és com sona la campanya de promoció turística de Catalunya d'aquest any, amb una versió de la mítica Qualsevol nit pot sortir el sol de Jaume Sisa. De fet, des de la Generalitat, el que s'ha impulsat és el lema Catalunya és casa teva, un reclam pensat especialment pel turisme de proximitat. A veure, avui és el Dia Internacional de Somriure i saludar amb la mà els turistes. Volem que ens expliqueu les vostres anècdotes amb tot el turisme que ens envolta, que no n'és poc. De fet, avui volem acabar el programa amb vosaltres. Cristina Solia, Sílvia Solanes, què podem regalar als oients que ens ajudin a acabar el món a RAC1 fins a les 12.
Doncs un àpat per 2 persones al restaurant Vinya Rosa Argentina, a Barcelona, i gaudir de l'autèntic plaer de la carn argentina. Trobareu a més de la carta, per grups o parelles, el menú entrecot argentí des de 26 euros. Reserveu taula al 934 430 0003. Tasteu el millor entrecot argentí de la ciutat de Barcelona, al restaurant Vinya Rosa Argentina, a l'avinguda Sarrià 17, entre Londres i París, pels que es truquin un àpat.
I a la resta, Jordi, els salutarem i els hi farem un somriure. Sí. Els que no ho guanyin.
Feta la falqueta, 902-47-700, almon@racu.net. De fet, des de les 7 del matí que hem donat el correu, hi ha unes quantes històries que ens heu explicat i n'hi ha alguna que no té pèrdua, Cristina.
Hi ha algunes de molt bones, com per exemple en Jordi de Terrassa, que ens diu: la meva pitjor experiència com a turista va ser a París, a la capital francesa. Diu, anés on anés, em trobava cambrers malhumorats, com si no n'hi hagués prou amb els preus abusius. A sobre, sí, sí, això passa sovint allà. Diu, a sobre, et toca aguantar la mala llet aquesta que tenen els cambrers a sobre, i els vianants tampoc és que siguin gaire agradables. És clar que, com que saben que la gent no deixarà d'anar a París, a ells els és igual. Després d'aquella experiència, procuro ser més simpàtic amb els turistes que em fan preguntes a casa meva.
Maria José de Barcelona, bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal? Què has de compartir amb nosaltres?
Doncs mira, parlo d'una calçotada que vam fer, bueno, que fem cada any,
sí. Masmolets, a la província de Tarragona.
Sí.
I és una masia que té diversos nivells. Bueno, estàvem nosaltres preparats allà amb tots els nens, som quatre o cinc parelles, bueno. I amb aquestes, uns japonesos estaven amb un nivell una miqueta més alt que nosaltres, però ens veien. Aleshores, el camarer, o camarera, no me'n recordo què era, van anar a preguntar-li aviam què volien. I ells, clar, a l'idioma, tururú. Aleshores, amb el dit, veien lo que estàvem menjant nosaltres amb el camarer, i deia, nosaltres... Això, això, això. O sigui que va ser boníssim. Aleshores vam tastar els calçots i, escolta, ens van donar les gràcies amb aquell saludo que fan ells i, escolta, va ser molt divertit.
I saps si els hi van agradar o no?
Sí, home, ens van donar les gràcies amb aquells, amb aquells moviments de cap que fan ells. Escolta, va ser boníssim.
I també t'agafaven les mans i et feien com si preguessin i treuen saludant?
No, no, des de l'altura aquesta ens feien allò el moviment aquell que fan ells, diguéssim, de donar les gràcies.
Maria José, número 2, ja saps que si trobes avui turistes és el Dia Mundial de somriure i saludar els turistes amb la mà, val?
Molt bé, d'acord.
Que vagi bé.
Gràcies.
Pep de Barcelona, bon dia.
Hello, Jordi, hello.
Què tal, com estàs? Tu tens històries amb turistes, oi?
Mira, jo sóc de la ONCE, invident, de la plaça Catalunya, d'aquí a Barcelona. A davant tinc la Renfe. Un dia van comentar que vaig sentir-ho, que teníem molts problemes, els que venen de premsa, però és que nosaltres també són molt pesats, molt pesats. De veritat que, o sigui, has de fer somriure, perquè jo penso, mira, si tens un puesto... m'agrairia que m'ho diguessin, no em poso al seu costat. La moda, ara amb les tablets aquestes, et planten la tablet ja a la finestreta, tinc un cartellet amb alemany, anglès, francès, bueno, italià, encara se'ls entenen bastant.
Et falta el japonès, Pep.
Sí, diguem, loto, no information, ser invident, no? No hi ha forma. No hi ha forma, són els alemans, sobretot les persones una miqueta grandetes, són molt pesats. Tant el seu rotllo, a la seva bola, i per més que els hi expliquis, moltes vegades tinc que sortir de la cabina per fer-los a fora, perquè no posen, van a pinyo fixa, només volen la seva informació, res més.
Ja tenim el primer crític amb els turistes. Gràcies, Pep, una altra vegada. Fins una altra. David de Granollers, bon dia. David, hola. No el tenim connectat. Ara el tornem a trucar. Més correu, Sílvia.
Sí, mira, l'Ivan de Barcelona diu el pitjor són els turistes que venen amb el cotxe, ja sigui Barcelona o la resta de Catalunya, causen problemes a la carretera perquè no saben on van. No sé si el GPS ens ha fet avançar o tirar enrere. Estudiem-nos una mica els mapes abans de sortir de la carretera, si us plau.
Ana Priscila.
La Gisela diu, doncs un dia fent autostop per Pico a les Açores em va parar una dona gran d'Alabama. Vam fer turisme junts tot el dia per l'illa i vam acabar fent uns licors en un bar i cantant Sweet Home Alabama. Em guardo un gran record, mira.
Sensacional. Manel de Vic, bon dia.
Bon dia.
Què tal?
Doncs mira, una anècdota...
A Vic de turisme n'hi ha menys, no? Almenys que la costa o que la ciutat de Barcelona.
Sí, el que passa que, a més, aquests turistes van ser uns turistes, diguéssim, indirectes. T'explico, jo soc agent de la Guàrdia Urbana de Vic.
Sí.
I una nit truquen des de l'estació de Renfe que hi havia tres menors estrangers que no tenien ni idea de parlar en català, i que resulta que estaven allà i no sabien què feien. Aleshores, bueno, ens els van portar a la comissaria de la Guàrdia Urbana i jo els vaig atendre. La més gran tenia 13 anys, un de 5 i un de 6, anglesos. No tenien ni papa de parlar castellà, català. Bueno, aleshores, doncs, bueno, ens van fer càrrec d'ells. Ens van mig dir que estaven en un hotel a la Calella de Mar. I resulta que, bueno, fent una miqueta així de desbraniment, resulta que la noia havien volgut anar en tren fins a Barcelona per passar el dia a Barcelona i després tornaven cap a Calella. La qüestió és que es van equivocar de tren i van aparèixer a Vic.
Hosti.
Va, a les 11 de la nit, a Vic, què fas amb ells? Bueno, els petits van començar a plorar, que els papes, bueno, aquí tens en Manel, que l'única cosa amb què vaig començar a distreure'ls va ser contant els van petit com balla.
Que bo!
Sí, mira.
Això sí que és fer cultura.
Petit com balla, mentre anàvem fent indagacions, vam localitzar els pares en un hotel de Calella de Mar, ens van dir que, bueno, com podien, a quarts d'una de la nit, mirarien de tenir un cotxe venir cap a Vic. Havien jo, doncs, els vam comprar una miqueta d'entrepans perquè poguessin menjar, una miqueta de beure, però, bueno, la qüestió és que el Joan Petit com balla va quallar. O sigui, va quallar a la mesura en què ja veus allà, doncs, que els vam ensenyar, doncs, que era el nas, que era el dit, que era el peu,
així es ballen i van patint. Fins que a quarts de dues de la matinada van arribar aquells pares i, bueno, molt agraïts pel servei que els havien fet.
Però aquí el tema és com us ho van agrair, perquè al final nosaltres sí que podem ser agraïts, però ells també ho haurien d'haver estat, no?
Sí, sí, ens ho van agrair, bueno, una carta de reconeixement que em van enviar, em van enviar un e-mail, un correu, estàvem en contacte. L'anècdota és que sembla ser que durant el viatge de Vic cap a Calella els pares també van aprendre el joc petit com ballen.
Que bo! Mareu, gràcies per la història.
Vinga, vosaltres.
Records de Vic. Anem a l'ella, Albert, bon dia.
Hola, bon dia.
Què ens has d'explicar?
No, res, l'anècdota la tinc jo com a turista, eh?
Va.
Però és molt recent, de fa 4 o 5 dies.
Això vol dir que acabes de tornar d'on?
Perdó?
Acabes de tornar d'on?
Sí, d'Hongria. D'Hongria. I jo anava amb moto i clar, amb la matrícula portava el CAT, perquè evidentment no me'l treu ni Déu. Llavors, tothom em anava preguntant què era això. I va haver-hi una parella, que eren de Sicília, sí. I es pensaven que era la República Independent de Catània, perquè el CAT, els tios fotien la broma aquesta, perquè veu que Sicília també hi ha moviment. Saps? I, bueno, la broma era aquesta, que jo els deia, no, jo sóc català i tal, i els tios deien que no, que ells eren sicilians i també entenien que hi havia el moviment aquest. Però, explicant l'anècdota aquesta, bueno, se'm va juntar un alemany, se'm va juntar més gent, i vaig poder fer una mica de propaganda del tema aquest, però és que la gent es quedava parada per la matrícula i m'ha fet molta gràcia perquè, bueno, era una matèria d'explicar també una mica el que està passant aquí al nostre país, no?
Sensacional. A veure si algú ens troca ara des de Catània, des de Sicília, i ens explica alguna història del CAT, no? També, Albert?
No, no ho sé. Jo l'únic que sé és que es veu que jo vaig descobrir-ho, perquè no ho sabia. Sabia que els sicilians també tenien aquest moviment, diguem-ne, però amb molt menys magnitud. Però em va fer molta gràcia per això, no? Perquè dius, veus que a Europa hi ha molts moviments d'aquests i que la gent està bastant sensibilitzada amb nosaltres en aquest tema. I tots estaven al corrent. Ja està, és només aquesta tonteria, però també volia fer-ho conèixer a gent que està escoltant RAC1, no?
Albert, gràcies, que vagi bé.
Ja està, merci, adéu.
Ara anem al correu electrònic, però una trucada més des d'Aigua Freda. Adéu, bon dia.
Hola, bon dia.
Què dius, què expliques?
Treballo a Barcelona i vaig en tren cada dia amunt i avall. I a l'estació de Sants, quan arribo amb uns minuts avançat, sempre trobo, doncs, turistes que estan més perduts que un pop en un garatge, com se sol dir. I a mi m'agrada ajudar la gent. I no costa res. I no espero que ells se m'adrecin a mi, sinó que els dic si els puc ajudar amb alguna cosa. I la majoria de les vegades ho accepten amb molt bona disposició, o estan molt agraïts. I això no és per donar-me cola a mi, sinó una mica una crida perquè els serveis d'informació de Renfe o no sé a qui li correspon haurien de millorar bastant, pensant en els turistes, en la gent estrangera que no està habituada a conèixer com s'entra les vies, com se'n surt, on es compra els bitllets. Sé que hi ha personal de seguretat, que em sembla molt bé que hi ha de ser, però si tenim un pressupost limitat, jo faria meitat seguretat perquè no es coli gent, etc., perquè no hi hagi delictes menors, i meitat del pressupost destinat a personal d'informació, perquè és que jo sense tenir cap dedicació a això, no em costa res trobar cada 2 per 3 persones que estan agraïdíssimes que els ensenyi que si han d'anar a Calella, doncs el tren ha de ser destinació Blanes o el que sigui. No sé si m'explico.
Sí, totalment, perquè a més això quan viatgem ens hi trobem sempre, que volem anar a una estació que no és la de final de línia i llavors ja no sabem quina n'anem d'agafar.
No saps quina destinació, quina direcció.
Ja no només pels turistes de fora, a vegades també pels de casa, eh?
També.
Amadeu, que vagi bé, gràcies.
Gràcies.
Correus electrònics.
Sí, una mica en la línia el que deia l'Amadeu. L'Ester diu, fa poc vaig ser a Nova York i a alguns altres llocs dels Estats Units i em va sorprendre enormement l'amabilitat de la gent d'allà. Treus un mapa i pam, algú s'ofereix per ajudar-te i amb simpatia. Em van agafar ganes de ser més simpàtica amb els molts turistes que trobo jo a Barcelona. No només respondre si em pregunten, sinó també anar a ajudar. Diu, ja m'hi he estrenat i senta bé.
És un debat de fons, eh? Si un turista s'us acosta amb un mapa, sou dels que ajudeu de seguir aquest turista o dels que l'eviteu? I vosaltres, com a turistes, quan necessiteu orientacions a fora, què? què? Més enllà de la frontera de la llengua, que rana s'ho passa. Més mails.
Per exemple, en Toni Mason, que ens diu: en aquest cas, els turistes érem jo i un amic a Portugal. Aquell any tocava per la nit Bonnie Tyler, i com que nosaltres anàvem vestits molt informals i guitarra en mà, vam entrar en un restaurant i ens van acabar confonent amb els músics de l'artista en qüestió. Diu, i llavors ens volien convidar a dinar amb una de les millors taules que tenien, ens volien posar els millors àpats, i nosaltres intentant fer que no ho érem, i no hi va haver manera, tu.
Un dia haurem de fer una crida als oients sobre confusió, amb qui us han confós alguna vegada. Segur que riuríem. El Xavier de Barcelona, bon dia.
Hola, bon dia.
I tu què, amb els turistes?
Doncs mira, jo he estat fa poc a París, també, i també m'he sentit bastant identificat amb aquest últim oient, amb el tema de la informació a les estacions a prop de l'aeroport Charles de Gaulle. Però jo trucava per l'altre tema.
Digues. Al final, el tema de França, em sembla que si parles francès ho tens tot fàcil. Si no parles francès, una mica més complicat, eh?
Sí, això estem d'acord. Bastant complicat. Si els intentes parlar una miqueta en francès i dient-los que no en saps gaire i que li la vas en anglès, bastant bé. Però tot i així, van trobar problemes. Però bé, nosaltres tant a la cua del Louvre com a l'interior, els tours de xinesos són insufribles, eh? Perquè és que a la mateixa cua, ja fent fotos, no parant, et tornaven bots perquè segueix la cua, queda't a la cua, és que no hi havia manera. I davant de la Mona Lisa, selfies amb tota la família, que dic, la meva dona, volguem fer una foto, li donaven el braç, no podia fer la foto, fins que els hi va dir: esteu quiets d'una vegada i deixem-nos fer la foto i fes-te la foto a una altra banda, perquè el selfie és aquí davant de la Mona Lisa, a 3 metres del quadre, perquè és que no et deixen. Què vols? És que fer un selfie allà és una mica
absurd. És el que té la vida del turista, home, tampoc ens hem de queixar tant. Xavier, no, ens volies dir una altra cosa, no?
Digues?
Ens volies dir una altra cosa, no?
No, era això, el tema de les cues. Sí.
Xavier, gràcies. Et pensem que falta un minut per les 12 i anem a Girona. Robert, bon dia.
Hola, bon dia.
I amb tu tancarem en 30 segons, va.
Molt bé, una defensa apressada pel turista japonès, ja que vaig tenir ocasió i sort de poder viatjar a Japó.
Sí.
I un dia, buscant un caixer automàtic, perquè no estigui pagant targetes a molts llocs, vaig preguntar a un policia, i el senyor, després d'haver-ho bastant complicat, em va fer unes indicacions, vaig quedar que ho havia entès, i quan portava 20 minuts caminant buscant el caixer automàtic, vaig entendre que era allà on havia de girar, i quan em vaig girar per sorpresa el policia, com d'incògnit m'estava seguint perquè no em perdés.
Ostres.
I em va continuar indicant: si vas bé, noi, és aquí davant.
Brutal, és el que tenen els...
A partir d'aquest dia, doncs, tot i ser de Girona, doncs, quan he trobat algun turista japonès, disposició màxima i anem a tot.
Gràcies, Robert, records a Girona. Aquests dies ens hem trobat aquesta història a les xarxes socials.
Guys, I'm Kobe Person. How easy is it for a pedophile to pick up an underage child using social media? Well, today we're going to find that out.
Som si és que és al YouTube i ja porta més de 30 milions de visualitzacions. Es tracta d'un vídeo que intenta advertir sobre els riscos que corren els adolescents a través de les xarxes socials. El títol es diu El perill de les xarxes socials. És un experiment social sobre pedòfils, un noi anomenat Kobe Person, que es fa passar per un adolescent a Facebook per demostrar com n'és de fàcil enganyar noies adolescents i quedar amb elles. Després de mantenir algunes converses via Facebook, les joves acaben quedant amb ell d'amagat, sense dubtar-ho ni un minut que no les estan enganyant. El que no saben és que els seus pares estan amb ella.
Michaela, from Facebook.
Michaela, are you crazy? Are you out of your mind? What's wrong with you?
Aquests són els crits dels pares quan enxampen les seves filles, quedant amb el fals desconegut. La darrera noia, que és la que més crida, ha entrat en una furgoneta sense saber ni de qui era. L'ensurt se l'emporta quan, de fet, veu dos encaputxats als seients del darrere, i en realitat són els seus pares, que encara estan més sorpresos que ella de tot el que ha passat i de com s'ha deixat enredar la seva filla. Els adolescents estan prou conscienciats dels perills que impliquen alguns comportaments a les xarxes socials. El debat no és nou, però el reprenem a partir precisament d'aquest experiment que hem vist a les xarxes. A veure, Jordi Serra, director del màster de seguretat a l'ESTIC de la UOC. Bon dia i gràcies per ser el Monòrac.
Bon,
i també tenim al telèfon el propietari d'una empresa de seguretat informàtica, Juan Carlos Ruilova. Juan Carlos, bon dia, gràcies també.
Buenos días.
A veure, Jordi Serra, Juan Carlos Ruilova, posem per cas que coneixem algú a través de xarxes socials. Hi ha alguna manera de comprovar que aquella persona és qui ens diu que és?
Sí, existen medios tradicionales para contactar con esa persona y ver si realmente nos ha pedido solicitud para establecer contacto con esa red social. Siempre tenemos que intentar buscar alternativas, no fiarnos solamente de una sola opción, puesto que si en ese caso es alguien que intenta suplantar la identidad de un tercero, no tenemos posibilidad de contrastar.
Jordi Serra dirá que no.
No es tan fácil, ya me... És molt senzill i, de fet, hi ha estudis de que la gran majoria d'usuaris, bueno, d'aquests que es donen d'alta i desapareixen, són falsos. O sigui, es creen per generar o més seguidors o més interacció o cerques d'aquestes, no? I buscant amics.
Aquí són els pares els que hi han d'intervenir? Els pares necessiten tenir més control de l'ús que fan de les xarxes socials dels seus fills?
Sí, jo crec que sí. De fet, hi ha un tema que deixa en evidència en aquest vídeo, i és que les noies que els fa aquest estudi, doncs són tres noies, em sembla recordar que la petita té 11, la mitjana té 12 i la gran té 13, i Facebook, per exemple, és en aquest cas del vídeo, obligar que, com a mínim, s'han de tenir 13 anys per poder-se donar d'alta a Facebook. I els pares eren conscients de que tenien Facebook i que interactuaven amb les xarxes socials. Per tant, aquí els pares doncs, han tingut una mica de permissivitat en deixar que les noies doncs, puguin donar-se d'alta a les xarxes socials quan abans dels 13 anys doncs, han de ser els pares que donguin d'alta als nens.
És Facebook actualment la principal eina que usen els assetjadors per poder contactar amb nois i noies?
Jo crec que...
Sí, bueno, Facebook es una de las más utilizadas. Evidentemente, pues, los acosadores buscan el mayor número potencial de víctimas, con lo cual que esté en boga, pues es susceptible de ser utilizada por los acosadores. Si tienen mayor número de potenciales víctimas, pues evidentemente pues tendrán más posibilidades de conseguir su éxito.
¿Y qué es lo que nos ha de hacer estar alerta? Sí, ¿quiénes son los señales que no pueden dejar pasar?
Lo primero que tienen que hacer los padres es aprender a utilizar esas herramientas. Difícilmente puede educar a sus hijos y alentarles de los posibles riesgos y precauciones que deben tomar si son ellos mismos los que desconocen esos controles mínimos de seguridad. Mantener un diálogo con ellos, participar y explicarles los riesgos y las ventajas, que son muchas también las tecnologías sociales, antes de dejarles utilizar esas herramientas pensando que a través de los ordenadores ya están en su casa, tienen peligro de la calle y es una falsa sensación cuando los acosadores se nos pueden meter en el domicilio a través de las redes sociales.
Sí, es que es... También no tengo en cuenta, amiga, que venen sobre todo las noies, ¿no? I els nois també, però et venen i dient, pues, soc l'única que no tinc perfil de Facebook, o soc l'única que no tinc mòbil. I, pues, clar, els pares, en aquest cas, moltes vegades, doncs, pues, deixen fer, no? Deixen fer i s'ha d'estar una miqueta més a sobre, deixant fer, no? Perquè a certes edats, doncs, s'ha de deixar fer una mica que faci la vida als fills però una mica controlant, no?
En Serres, expert en noves tecnologies, en Ruilova, és més un tema de seguretat informàtica. A quina edat han de tenir, vosaltres heu tret el tema, quina edat han de tenir perfils a les xarxes socials als nostres fills?
Bien, por ley, por la LPD en España, los menores de 14 años no tenían que tener perfiles, pero bien, hoy en día, lo que os comentaba Serra, que cualquier niño tiene sus perfiles en redes sociales y evitar que nuestros hijos puedan tenerlos, pues estamos un poco separando de la generalidad. Eso tampoco es bueno, es educativo. Hay que empezar a enseñarles, a navegar con ellos, a explicarles. Hay redes sociales específicas para menores, hay redes sociales que centros educativos pues crean para que solamente los integrantes de esos menores pues se aún y que no hayan externos que puedan poner en peligro esa educación y empezarles a enseñar. La edad
desde pequeños tienen que empezar a utilizar redes sociales, aquellas apropiadas a su edad, con aquellas personas y con aquellos controles apropiados para evitar que se puedan producir estas situaciones de acoso.
Jordi?
Sí. Sí, han de deixar una mica...
Tu t'atreveixes a fixar aquesta edat? Ell deia, menors de 14 anys, no.
Una cosa és el que marca la llei. Després, a més, Facebook, doncs, la seva normativa, Facebook, Twitter, Instagram, el Snapchat, xarxes d'aquestes, doncs, marquen una altra edat depenent del país. Però és el que hem dit abans, no? Els nostres fills són els únics marginats, que no tindran un perfil a Facebook perquè no volen o perquè no els hi deixem, bàsicament, doncs hem de tenir en compte que són els marginats. I...
Val, d'acord. Anem a no marginar els nostres fills. Tenen 11, 12, 13 anys, depenent de la classe. De cop i volta es posa de moda que un tingui perfil a Facebook. Aquí arriba un altre fill, un altre, al final acaba fent pràcticament tota la classe. El control que han de tenir els pares, o sigui, per defecte els hem de deixar penjar fotos que comparteixin la seva vida a través de la xarxa?
No, per això dèiem que a l'hora de donar d'alta en aquest tipus de xarxes, doncs, que hem de, que deia el company, no? S'ha de tenir en compte quina xarxa està en cada moment. Facebook, doncs, poden compartir fotos i poden compartir xats, i Instagram és més encara de fotos, i hem de tenir, deixar fer els nens, però controlant. Doncs controlant. Llavors, o sigui, una mica seure amb ells i veure què fan. Jo no prohibiria, no els diria que no, a partir d'una, no sé, 13, 14 anys, jo crec que ja està bé, però sí controlar una mica, però tampoc sense perseguir, perquè llavors al contrari.
Juan Carlos?
Sí, bueno, hay soluciones. Una solución es primero hablar con los menores y decirle que sí, no te vamos a prohibir el uso de las redes sociales, pero con una serie de condiciones. Explicarle que hay unas normas de uso, unas normas de tiempo, unos controles que no van a ser exhaustivos para invadir su privacidad, que eso tampoco se puede hacer, pero sí que existen filtros de control de accesos o filtros de que saltan alertas en cuando se introducen algún tipo de palabra clave, posibilidad de poder controlarlo con ellos juntos por los contactos que han añadido o las personas que están en relación con ellos a nivel de intercambiar chats, no leer las conversaciones, pero sí controlar un poco pues todas esas cuestiones. Hablando con los menores y explicándole que hay una serie de riesgos y que un deber de los padres es también proteger su integridad, pues evidentemente pues se puede llegar a un consenso. Control, monitorización, educación y colaboración con ellos. También que nos acepten a los propios padres como amigos en esa red social para un poco pues estar un poco pendientes. Pero es una cosa delicada porque hay que buscar un equilibrio entre lo que es la seguridad y lo que es la posible intromisión de los padres también en la privacidad de los menores, que tampoco se puede hacer así de una forma que sea agresiva. Hay que buscar ese equilibrio, que es difícil, pero bueno, es lo que yo recomendaría a todos los padres.
¿Y los padres son conscientes del que realmente están pasando en las redes sociales?
Pues es lo que explicaba antes, que los padres son los primeros que realmente no conocen los peligros y
sí, ¿eso es un tema de edad al final? ¿Esto es un tema de edad?
No es de edad, es un poco también de haber vivido o no vivido con esa herramienta, o haberse preocupado o haber utilizado otras herramientas alternativas de comunicación. Cuando una persona se acostumbra a mantener unos lazos de unión con otras personas en un ambiente, es muy difícil cambiar, ¿no? Los menores han aprendido a establecer conexiones con otros amigos a través de las redes sociales, y evidentemente conocen mejor esa herramienta. Los padres pues han tenido, no existían esas herramientas, pues tienen otra educación, mentalización, comportamiento distinto. Entonces, claro, son dos corrientes totalmente distintas que tienen que converger. Por eso los padres se tienen que acercar un poco a los medios de comunicación de los menores, y los menores también conocer que hay otras medidas de control de comunicación también, para que no sean totalmente se enfoquen a las redes sociales. Es lo que decía yo antes, que controlar las amistades, una vez que sí que hay una guerra por los menores en tener el máximo número de seguidores o contactos o en esas redes sociales, pero que tendrían que filtrar un poco y que no es tan importante tener muchas amistades, sino que esas amistades sean de calidad y mantener con esas personas.
Jordi Serra.
Jo aquí vull apuntar també que jo crec que cada vegada hi haurà menys diferència entre pares i fills, no? Perquè ara hi ha els pares que tinguin fills en edat de, no sé, dels 13-14 anys, doncs també són usuaris de les xarxes, vull dir que coneixen poc o molt com funcionen i quins són els perills. O sigui, jo crec que cada vegada anirà menys. De fet, en el vídeo aquest que començàvem el programa, doncs una de les mares li diu, no? Si moltes vegades havíem parlat amb tu, havíem segut, havíem parlat de les notícies, havíem mirat llegit els diaris, i tot i això, ser conscient, doncs li passa, no? O sigui, puja a sobre de la furgoneta aquesta. Doncs bueno, suposo que a mesura que passi el temps i que tothom sigui usuari, doncs aquesta diferència entre les dues generacions serà més petita i llavors els pares coneixeran més els perills que puguin haver.
Vosaltres recomaneu que els pares es creïn un perfil fals per seguir la pista dels nanos, dels fills?
Jo no, perquè això ja seria entrar en prohibir-los fer coses, llavors ho faran d'amagat. A més, s'ha de tenir en compte que hi ha un tema també legal, que és la privacitat de les persones, i és igual que sigui la teva parella o els teus fills, tenen dret a la seva privacitat i no podem entrar a escoltar converses d'altres persones, tot i que siguin familiars. Vull dir que tenint en compte això...
La cooperació que se realiza con los menores tiene que ser consentida por ellos. No se pueden hacer invasiones, que es un derecho fundamental, la privacidad, y aunque sean nuestros hijos, pues no podemos vulnerarlo, cometeríamos alguna irregularidad. Entonces, sí que hay que hablar con ellos, decirle que si quieren, pues podemos repasar juntos esos contactos, esas conversaciones, o cuando detecten algo, nos lo enseñen, y que sean abiertos, pero siempre transparentes con ellos y nunca realizar ninguna intromisión. Ni nada de emplear aplicaciones esas intrusivas que capturan toda la información. Si se emplea alguna de esas herramientas, pues explicarle a los hijos que sí se va a instalar un control paternal, solamente saltarán las alertas cuando aparezcan una de esas palabras claves que puedan ser susceptibles de riesgo para con ellos, pero conociéndolo los hijos en todo momento esa información. Si no, como decía el compañero, pues van a buscar alternativas, las prohibiciones se las saltan. El meterle cualquier traba, siempre buscarán algún tipo de ordenador que fuera de nuestro control para utilizarlo y seguirlo usando a nuestro desconocimiento. Es importante también el que ellos se acostumbren a trazar, a guardar, a salvaguardar toda la información relacionada con todas las interacciones que hagan con otras personas, porque eso puede constituir alguna prueba en caso de algún tipo de ilícito o actuación inapropiada por parte de un tercero. Tener aquellas garantías para luego emprender acciones legales contra el mismo. Es decir, enseñarles también a guardar esas conversaciones, a hacer salvaguardas, a controlar los accesos, que nadie pueda utilizar pues su cuenta para hacerse pasar por él. Los robos de identidad son susceptibles de ser cometidos por terceros. Y también el controlar que no aparezcan perfiles falsos utilizando imágenes de ese menor, o datos propios de él, haciéndose pasar por él. Todo eso pues tiene que tener conocimiento los menores, y que en cualquier momento lo detecten, pues que se lo comuniquen o bien a sus educadores o a sus padres para emprender acciones rápidas.
I si algun pare o alguna mare té sospites que el seu fill corre algun tipus de perill, com hem d'actuar?
Pues sí, lo primero que tienen que hacer es ponerse en contacto con la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado. Y si es un hecho delictivo, y si no lo es, pues algún especialista que realmente salvaguarde toda esa información. Todos esos datos que ellos sean susceptibles de ser algún tipo de ilícito, que queden salvaguardados con todas las garantías legales a través de un notario o a través de una persona, un tercero de confianza que valide la información y adquiera todas esas pruebas para luego emprender acciones. Luego, si no son es una falsa alarma, pues no quedan más, pero al menos ya garantizado esa información. Es importante que se dejen asesorar de profesionales ante de entrar en un diálogo con un tercero, imagínese que es un ciberacosador, pues evidentemente no hay que entrar al trapo, hay que dejarse asesorar por algún tipo de especialista para evitar pues ese riesgo. Y otra cosa, no es suficiente con cerrar el perfil o banear a esa persona, bloquearlo, porque piensen que esa persona, en el caso de que corte el acceso con su hijo, va a ir a buscar a otra víctima. Hay que ser solidario, hay que intentar identificar a esa persona para ponerlos en manos de justicia. Algunos padres piensan, bueno, yo he protegido a mis hijos y bueno, y luego se decide el abusador, pues va por un tercero que se apañe ese tercero. No, hay que ser un poco solidario y hay que ir. En el momento que detectemos, aunque nos duela o pensemos que, bueno, ahora se va a saber esto, qué dirán mis familiares, mis contactos, mis amigos, hay que intentar evitar que eso trascienda y cortarlo.
Jordi Serra, la policia té eines? Està tecnològicament preparada per poder afrontar casos d'aquests?
Sí, casos d'aquests sí, és el que dèiem, no? Si tenim suficients dades i anem guardant la que té, algú té una sospita, doncs es va guardar les converses, es va guardar totes les dades de la interacció entre les dues persones, entre els nens i l'altra persona, doncs sí, hi ha manera de localitzar les persones que estan a l'altre costat de la comunicació. És complicat, depèn de com sigui, però sí que es pot.
Una webcam pot gravar o fer fotos sense que nosaltres ens n'adonem?
Sí, per descomptat.
I això de posar-hi un post-it o tapar la càmera, és útil?
És primordial, per no dir obligatori.
Juan Carlos?
Bien, sí, es importante tener control con nuestras herramientas que utilizamos y saber si nuestra cámara nos puede estar grabando en un momento determinado. Pues sí, yo por cierto no llevo ningún post-it pegado en mi cámara, pero eso no significa que sería una medida adicional. Lo importante es conocer realmente la herramienta que utilizamos y ver las posibilidades que
sí, hay. Sí, però estaràs d'acord amb mi que això la gent a casa no ho sap, no sap quin tipus de programa està instal·lat dins del programa ni quin seguiment li poden fer, no?
Es un problema. Hay televisiones ahora que tienen cámaras y algunas televisiones están en los dormitorios y las televisiones no tienen antivirus. Y se pone en marcha nuestra Smart TV en nuestro dormitorio en un momento determinado y nadie le pone un post-it en la videocámara de la televisión, ¿no? O sea, sí, hay bastante desconocimiento en las herramientas y en las posibilidades de que alguien pueda utilizarla sin consentimiento nuestro. Y claro, eso es un peligro, pero no solamente en las redes sociales, en cualquier estamento de nuestra vida. Los coches que llevan ordenadores también, ¿no? O sea, también pueden ser hackeados, también pueden ser controlados. Hay múltiples riesgos, pero lo importante es conocer las herramientas, conocer las posibilidades, y una vez se conocen se pueden manejar con toda seguridad, ¿eh? No es muy importante el antivirus, sino el sentido común, el conocer los posibles riesgos para poderlos solventar,
¿eh? Ruy Loba, gracias otra vez por atender la llamada de RACU. Hasta pronto.
Gracias a vosotros.
Serra, primordial. Primordial vol dir que qui no tingui en aquests moments un post-it davant d'una càmera, que li posi.
Sí, sí.
Però quins perills tenim, a veure, bueno, quins hauria d'espiar?
Hi ha molts...
Perquè, qui som nosaltres perquè ens hagin d'espiar?
Són dades. O sigui, això de que jo no sóc ningú, a mi no m'espien, no m'agafen... No, nosaltres som dades, som diners, som números de targeta de crèdit, normalment, i el que fan és robar-nos el número de la targeta per vendre-la. O sigui, les dades, nosaltres són dades o són usuaris finals que ens intentaran colar, doncs, vendre el que siguem, no? O sigui, en definitiva...
Ets conscient que ens estàs espantant molt, eh?
No. És el que ha dit el Juan Carlos, no? En definitiva, al final, s'ha d'aplicar una mica de sentit comú, que mai és el que apliquem.
Però tots estem acostumats a comprar i vendre per internet, ara.
Sí.
El comerç electrònic cada vegada és més popular i allà el que et demanen és que posin els teus 20 dígits, la data de caducitat de la targeta i fins i tot els 3 dígits de darrere. I amb això pot ser qualsevol operació.
Sí, és segur, normalment és segur, no? Comprar per internet, perquè les empreses que venen per internet ja intenten que no hi hagi cap problema. Però, bueno, sempre pot haver un problema. Llavors, bueno, doncs hi ha maneres d'operar per internet, és anar al nostre banc i demanar una targeta d'aquestes que no tinguin saldo, que carreguem nosaltres una cibertargeta, que li diuen que carregues, abans de fer la compra, carregues 100 euros en aquella targeta, fas la compra del que sigui, i després la buides o, bueno, la deixes allà un remanent i dius, mira, com a molt, si em roben algun, robaran aquells 4 cèntims que em queden allà, però no dono la meva visa, que també es la poden duplicar amb
un caixer, fent el fixi, ja està.
Lloc, eh? Però vaja, que ja és més difícil.
Sentit comú, ens quedem amb això, gràcies, Serra. Jordi Serra, expert en noves tecnologies de la UOC.
El món a RAC 1 amb Jordi Armenteres.
Només són alguns dels millors moments del món a RAC 1 d'aquesta setmana, però hi som cada dia, de 7 a 12, de dilluns a divendres.
RAC, RAC 1. Aquest dissabte l'Espanyol juga a RAC 1. A 6:45 a Cornellà al Prat arrenca la Lliga Espanyol-Getafe. Viu el partit des de mitja hora abans de RAC 1 amb Eduard Batlle, Gerard Costafreda, Xavi Puig, Jaume Molló i els comentaris de Dani Solsona. Un Espanyol amb moltes cares noves s'estrena a casa en la segona temporada de Sergio a la banqueta. Aquest dissabte a partir de les 6, Espanyol-Getafe. I a les 11 tu diràs fins a la 1 de la matinada. L'Espanyol juga a RAC 1 és una gentilesa de la Caixa, Estrella d'Am, GoldenPark.es i BMW Barcelona Premium. RAC 1. Tots som 1.